Són les 7. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bona tarda. El 28 de maig, milions de persones estem cridades a les urnes. Les comunitats autònomes i municipis convocats a les eleccions posaran en joc el seu futur polític pels propers 4 anys. Durant aquests dies, us haig de dir que he recollit de la meva bústia de correus sobres i sobres de propaganda electoral. Aquests porten dins les paperetes dels partits i els sobres per anar a votar. Algú ha pensat quant malbaratament de paper innecessari estem produint? És necessari? No és suficient en que cada col·legi electoral hi hagi insuficients paperetes de cada partit i els corresponents sobres? Suposo que aquest és el model dels partits de la moderació en la despesa, del bon ús dels recursos públics, de la cura del medi ambient, del reciclatge, de l'ecologia i altres temes socialment sensibles. Jo el que no entenc és que en ple segle XXI no hi hagi un altre sistema per a fer arribar els missatges electorals als ciutadans. La urna electrònica o qualsevol altre sistema que permeti exercir el dret a vot de manera confidencial sense aquesta despesa inútil de paper. No seria més fàcil, més barat, més ecològic i millor fer un buzoneo electrònic? Fins i tot, seria suficient amb tenir la informació electoral en una plana web. Seria tot plegat més econòmic i ecològic per tots. Per cert, algú sap el que es fa després amb tot el paper que suposen les paperetes i sobres no utilitzats? Entenc que ho reciclaran tot, però jo no ho tinc gaire clar. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem, com sempre, amb la informació del temps. El temps que ens espera en les properes hores. Diuen que dijous i divendres el temps canviarà, tindrà dues cares, amb un matí de sol i una tarda de ruixats, i el canvi de temps més important arribarà dissabte, amb pluges que poden ser força importants. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres? La informació ens l'ofereix el Servei Català del Trànsit amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim retencions encara en alguns punts, en el cas de l'autopista P7, uns 3 quilòmetres entre Montmeló i Mollet del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, agreujats per un vehicle variat que està ocupant un carril en aquest punt de l'autopista P7. A banda d'aquest tram de l'autopista, la resta, el trànsit més o menys esperable a aquesta hora de la tarda, punts que van carregats, com la C60 Argentona en direcció Mataró, l'entrada per la C33 i també per la C58, les dues entre Montcada i el Nus de la Trinitat, o les dues rondes que en sentit Besòs encara van força carregades, especialment la de dalt des de Diagonal fins a Horta. És tot, bona tarda.
Gràcies per la informació. 7 de la tarda, 3 minuts, i a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, com venim fent al llarg de la programació, us pararem de noces, de bodes. Comença la temporada i aquest 2023 es recupera la plena normalitat després de la pandèmia. Avui ens volem fer una pregunta des de la Linterna. Com es prepara un restaurant per celebrar un banquet de noces? Avui ens ho explicarà la Yolanda Bernal i el propietari del restaurant Can Montcat, que és en Pere Cadena.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su vivienda. En Desocupa creemos en la importancia de tener un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar, y nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93-494-3540 o entra en desocupa.com y te ayudaremos.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
¿Tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Cataluña y Andorra.
Amb el mes de maig ja ha començat la temporada oficial de casaments, un sector molt castigat per la pandèmia, però que afronta aquest 2023 amb bones perspectives, tot i que molts negocis, per culpa de la Covid i les restriccions, s'han quedat pel camí. El sector parla de canvi de tendències en els darrers anys. Els casaments són cada vegada més íntims i moltes parelles s'han d'estrenyar bastant el cinturó. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, un canvi de tendència que ens ha confirmat el Santi Carda, que és membre de la Associació d'Empreses de Gestió d'Esdeveniments i Casaments. D'entrada, moltes parelles ja no s'encarreguen directament de tots els preparatius del casament per estalviar-se mal de caps i contracten un professional que ho gestioni tot. Un altre canvi és que a les celebracions no es convida a tanta gent i, per tant, el pressupost és més ajustat. Un casament amb uns 100 convidats ens podria costar entre 20 i 30.000 euros.
Bodes, doncs, cada vegada són més petites. Les bodes són més celebracions que no pas bodes, les bodes són més en civil que no pas en església, i les bodes són més festives, i això comporta doncs pressupostos més baixos i menys gent.
La nova temporada de casaments s'afronta amb més tranquil·litat, però sense llançar coets. El Santi Carda explica que les empreses que han sobreviscut a la pandèmia ara arrosseguen molts deutes.
Les empreses que s'han salvat encara estan endeutades i, evidentment, les ajudes, que no són ajudes, que són crèdits que ens van donar, doncs ara s'han de tornar. I en aquest sentit, doncs, crec que l'administració va fer-ho molt, molt, molt malament, sense empatitzar quin era el sector doncs, que sortia perjudicat i que ara pot estar dos anys amb unes facturacions irrisòries i unes pèrdues astronòmiques. I ara ho estem pagant, hem de tornar crèdits.
El que està clar, Yolanda, és que hi ha tradicions que no canvien, els casaments continuen estant de moda, això no hi ha pandèmia ni crisi que ho freni, i si no, que li diguin a la Carolina, no?, que està a punt de donar-se el si vull.
Sí, de fet, es casa d'aquí a poques setmanes, a principis del mes de juny, del mes que ve. Preparar-ho tot a ella i a la seva parella els hi ha portat 5 mesos intensius, ja ho tenen tot a punt, però la Carolina ens ha explicat que hi ha una cosa que li ha donat més problemes del que pensava.
Pensava que seria un tema molt, molt divertit, molt bonic, amb la meva mare, la meva germana. I ha sigut un mal de cap perquè no trobava... Clar, jo no em veia vestida de blanc. Llavors m'ha costat molt trobar un vestit que anés una mica amb la meva personalitat, també.
Dèiem abans que un casament estàndard amb uns 100 convidats ens podria costar entre 20.000 i 30.000 euros. La Carolina explica que han intentat aconseguir un equilibri entre totes les despeses.
Que la gent mengi bé, per exemple, era de les coses que més ens interessava. Llavors, en aquest punt, doncs, potser hem invertit una mica més. Però després, en altres coses, per exemple, doncs, les flors, que les flors són caríssimes, doncs, potser doncs, allà hem tingut que retallar una mica més. Llavors, el pressupost doncs, l'hem equilibrat.
I la pregunta del milió, quants diners hem de donar si ens conviden a un casament? Tot dependrà de la confiança i del nivell de la cerimònia, però, com a mínim, si volem quedar bé, no hauria de baixar dels 150 euros per persona.
Parlem amb en Pere Cadena, que és el propietari del restaurant Can Montcat. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantat.
Igualment. Com espereu aquesta nova temporada de casaments? Parlàvem de que, malauradament, per culpa de la pandèmia i les restriccions, molts restaurants van haver de tancar, moltes bodes es van haver d'ajornar. Com ho veu viure vosaltres?
Bueno, pues es va viure pues, amb molta angoixa, inquietud, pànic, una mica de tot. Perquè, clar, era un futur incert, un present incert, un futur pitjor, i ningú t'aclaria res ni sabia res. I llavors, bueno, clar, van haver almenys amb nosaltres hi van haver, doncs, gràcies a Déu, poques anul·lacions, però clar, tot ha plaçat cap a... Algunes es van poder fer cap a final de l'any, però el rest es va passar tot el 21.
Va ser complicat. Heu notat ara un augment de peticions de gent que vol celebrar aquestes bodes?
Bueno, l'any passat ja es va notar un augment molt fort. Aquest any també, però ja notes una més... No estancats, però sí hi ha més normalitat.
Uh-huh. Què és el que demana la gent a l'hora de fer un banquet de casament? Ha canviat molt? Abans, no sé si els convidats eren moltíssims i ara s'ha reduït.
Sí.
Com ha canviat la cosa?
Evidentment. Abans les bodes eren grans. Bueno, ja les bodes mermen en quantitat de gent. Ha baixat bastant. No és el que era. Hi ha un ambient de festa, però enrarit. No és el que va prepandèmia. Ha sigut molt... La gent té com una miqueta no de por, però ha canviat. La feina ha canviat tota una miqueta estrany.
Mm-hmm.
Es va treballant, però bueno, hi ha una miqueta com de bodes que eren de 100, es queden amb 70, les de 70 amb 50, i bueno, és el que toca ara.
En què s'hi fixa la gent a l'hora de contractar un banquet en un lloc o un altre? La carta? El lloc?
Tot, és tot una miqueta. Bueno, avui en dia, sobretot a l'espai, és molt, molt important tindre l'adequat. Llavors, almenys aquí a casa, doncs, bueno, les opcions en pos de si plou, si passa això, si passa allò, que ho tinguis una miqueta preparat en condicions en aquest aspecte. Evidentment, el menjar, això és clau. I llavors també molt el tema de la festa. Avui en dia una boda és més que abans... Anava a fer un àpat, a ballar una estoneta i cap a casa. Avui en dia, bueno, una boda és molt més complexa.
Uh-huh. Es continuen menjant tantes coses en un banquet de boda? Ho dic perquè a vegades sí. Amb els entremesos ja en tens prou, no?
Sí, correcte. Sí. Ja ara sí que és veritat que cada cop estem notant, doncs, que bueno, la gent doncs, potser et demana doncs, un molt bon aperitiu i un sol plat, per exemple.
Sí.
Però el que predomina encara és el típic, un aperitiu, plat, sorbet, segon, taula dolça a l'hora del ball. Ara s'està estilant molt també doncs, taules de xocolata amb xurros, més taules de hot dogs i pizzas. Vull dir, bueno, crec que a l'última hora tampoc és una cosa de dir com... de gula, no? De dir, bueno, va, mengem més, però no és necessari, però bueno, és el que toca.
Asseguts o de peu? O d'empeus? Perquè s'ha posat també de moda, no? Aquest tipus de bodes que puguis parlar amb tothom.
Sí. Sí, correcte. No, normalment l'estil més, avui en dia encara, és sentat. O sigui, aperitiu, evidentment, doncs el jardí assentat de peu i la gent interactuant, però llavors encara avui es fa... Si es fa una boda, diguem, com es feia antigament, que eren menú, etcètera, doncs es fa sentat.
Uh-huh. Quants menús teniu vosaltres al restaurant?
Perdó?
Quants menús de boda teniu vosaltres al restaurant?
Bueno, estandarditzats en tenim 5. Però clar, no, això és una cosa molt estàndard i a partir d'aquí estires i pots arribar a tindre 14-15 menús diferents a la petició del client, perquè llavors t'adaptes al que el client demani.
Hi ha algun client que t'ha demanat alguna cosa estranya de menjar que diguis tu, això és impossible?
Home, tampoc. No, estranya no, però bueno, avui en dia el que per nosaltres pot ser estrany, per una altra cultura pot ser molt normal, perquè avui en dia, doncs, bueno, amb el tema de la globalització, doncs clar, poden demanar un plat, per exemple, vam tindre uns senyors hindús superagradables,
sí.
Que clar, el que ens van demanar per nosaltres era, hosti, no sé, no? I per ells van quedar encantadíssim. Inclús a la prova de menú se'ls va fer 2 proves de menú perquè ho provessin tot, que estiguessin d'acord, perquè per nosaltres, en aquest cas per mi germana, que és la que està a la cuina, la que porta la cuina,
sí.
Doncs bueno, era una mica estrany, no, van quedar encantats i tal, clar. Per nosaltres era estrany, suposo que per ells... era el més habitual.
Quant personal necessiteu per fer un banquet de boda? D'unes 60 persones, 70?
60 persones, doncs pots comptar 5 cambrers i a la cuina doncs, unes 3 senyores.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, avui en dia és el que hi ha.
I el preu, per un pare, més o menys, un terme mitjà, que dius, això estaria bé, aquest menú estaria clar, bé, per on tirem?
Sí, clar, això, a veure, nosaltres, la nostra clientela, la nostra d'aquí a casa, que és un client una talla mitja alta, mitja baixa, estem al mig, una miqueta, has de parlar que un banquet de boda, nosaltres, preu final, et pot sortir des dels 103, 105 euros, més o menys, a uns 130, 135, com a molt, que depèn del que et vulguis gastar, el que vulguis fer, però més o menys oscil·la amb això. Tot i això, què vol dir? Nosaltres fem bodes per 60, per 70 euros, nosaltres ens adaptem. Nosaltres, per sort o desgràcia, tenim un restaurant una mica gran i podem fer-ho tot. Podem fer una boda de 60 i una boda de 400. Però, dicho esto, i en preu el mateix. Vull dir, en preu ens adaptem fins a un cert límit, evidentment, però ens adaptem fins a el que el client ens demani.
On més es gasta les parelles és amb allò de la festa final, diguem-ne, el DJ, les copes, etc.
Sí.
Això no pot
diguem fer-te. Amb tonejar, que si taules dolces, que si fotomatons, que si barra lliures de mojitos, que, bueno, és el que més, és el que més es gasta. En proporció, és el que més puja.
Bueno, l'important és que sigui una estona agradable, que tothom gaudeixi, després, òbviament, la festa, que és l'important, sobretot per la gent que t'estimes i has convidat. Restaurant Can Montcat, on esteu, per la gent que vulgui saber de vosaltres?
Pues estem al poble, a l'urbanització Pedra Santa, al terme municipal de Sentmenat, a 10 minuts aquí de Sabadell.
Perfecte. Avinguda Pau Vila, no? Pau Vila.
Pau Vila, número 1.
Perfecte. Doncs queda dit. Quan teniu la propera boda, el proper banquet?
Demà passat.
Demà passat.
Cap de setmana en tenim 5.
Molt bé. S'ha girat feina, llavors. Doncs et
gràcies,
deixo que continueu treballant. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Pere Cadena, propietari d'aquest restaurant. Gràcies.
Agraït a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. I si parlem de boda, també hem de parlar de música. Per cert, sabeu qui actua el 24, 25, 27 i 28 a l'Estadi Olímpic de Barcelona? Els Coldplay. Però no vindran sols, vindran amb la gent d'Encantades. Seran els encarregats d'interpretar les seves cançons en la llengua de signes. Ara t'ho explico.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Els concerts de Coldplay de la setmana que ve a l'Estadi Olímpic de Barcelona comptarà amb interpretació de llengua de signes. L'associació sociocultural Encantades serà l'encarregada de fer accessible els 4 concerts per persones sordes. Avui en parlem amb la Núria Martorell, que és codirectora d'Encantades. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estàs, Montse?
Gràcies. Enhorabona per aquesta tasca que feu. Com comença la història d'Encantades, d'aquesta associació?
Ah, la història encantada. Ens hem de remuntar 4 anys enrere, que vam començar a fer al principi concerts més entrevista, amb un guió, amb artistes emergents, amb Làgrimes de Sangre, Xeri Maristé, Maruja Limón, però real, poc a poc mesos ja vam incloure el que és la interpretació de llengua de signes i aquest mateix format ja va passar a ser accessible per les persones sordes. I ens vam enamorar nosaltres mateixes del que estàvem fent. I llavors, fins l'any passat, no vam també començar, un altre any pas gegant, a fer col·laboracions en festivals i plantejar-nos coses tan bèsties com això que farem ara amb Coldplay.
Com rep el públic això? Interpretar amb llengua de signes allò que està passant a l'escenari?
Uau, tothom s'emociona. Principalment les persones sordes, perquè han estat excloses massa temps d'aquest tipus d'activitats. I el que és molt bonic és que les persones oïdores, que sempre les tenim molt presents, també gaudeixen moltíssim, fins i tot arriben a dir que gràcies a la interpretació de llengua de signes, a vegades entenen més la cançó, els arriba molt més l'emoció del que està succeint a l'escenari.
Uh-huh. Com va arribar aquesta proposta de Coldplay? Us veu posar vosaltres en contacte amb ells o ells amb vosaltres? Com va ser la història?
Sí. Vam veure, bueno, la Francina Cortés, la meva sòcia, va sentir per la ràdio de que Coldplay estava fent accessibles els seus concerts contactant amb les entitats locals d'intèrprets de llengua de signes, i em va dir, vinga, va, per què no ho intentem? Jo vaig pensar, bueno, de fet li vaig dir, és com una cabra, no? Però vam pensar, vinga, va, anem a intentar aconseguir-ho. Llavors, via web, vam trobar un correu, vam trobar un telèfon, vam fer els primers contactes, i ens van dir, vale, envieu tota la informació aquí. I fins a llavors, que ja ens van dir, vinga, endavant. Evidentment, vam haver d'enviar quina associació som, quins són els nostres intèrprets, uh-huh. I ara ja estem en una recta final apassionada i molt estressada.
Imagino que té molt a veure la parella del Chris Martin, del cantant de Coldplay, Dakota Johnson, que han ideat aquesta iniciativa perquè en Chris Martin també té problemes d'oïda, no sé si és tinnitus o té algun tipus de...
Sí, això ell mateix ho explica en una entrevista, bueno, diverses entrevistes, i és un problema que sovint apuntant-se taps a l'orella quan actua, i esperem, evidentment, hi ha molta població que pateix aquests apòfans. I sí que, per al que tenim entès, que va ser la Dakota la que li va introduir a la llengua de signes,
sí.
I la que li va fer posar-se per primera vegada una d'aquestes xalecos vibratòries,
sí.
Armilles vibratòries o motxilles vibratòries que la mateixa organització de Coldplay donarà aquests 4 dies.
Uh-huh. És a dir, perquè visquin una experiència més completa, no? Llenguatge de signes i, a més a més, aquestes motxilles vibratòries.
Ho estaves dient molt bé, Montse. Llengua de signes, perquè té la seva estructura, la seva gramàtica, i és una reivindicació important.
Uh-huh. Ho fareu en català i castellà, Núria?
Sí, això estem molt contentes, perquè inicialment la proposta era buscaven només un intèrpret en castellà. Però, clar, els vam explicar que a Espanya hi ha 2 llengües de signes cooficials, uh-huh. I que seria molt interessant, com a referència del públic sord català, poder incloure també la llengua de signes catalana. Llavors serà inèdit també per a Encantados, perquè 2 intèrprets de llengua de signes, uh-huh. De fet seran 4, perquè el repertori és molt ample i fent que es puguin tornar,
sí.
Signaran alhora les cançons de Coldplay amb aquestes 2 llengües de signes. Mm-hmm.
Seran la Eva García, l'Òscar Argemí, l'Anna Armadà i l'Aitor Pérez. Escolta'm, s'han hagut d'empassar...
Aitor Pérez Reyo.
I s'han d'empassar o de saber totes les cançons del Coldplay, no? Almenys les que sí, vindran a tocar, sí, aquí a Barcelona, sí, sí, durant aquests 4 dies.
Exacte. Sí. Són uns... No va dir puto crac, però el del puto ho traiem. Són uns cracs. També disposarem de 2 atriles per si... que no caldrà. O perquè també siguin més tranquils, però la seva tasca és interioritzar a l'oestia tota la lletra, tota la rítmica i tota l'emoció de la cançó, mm-hmm. Per fer-ho allà, immediatament, mm-hmm. Simultàniament.
Com ho fareu? Perquè, clar, en un concert, i més sent els Coldplay, que es mouen molt d'una banda a una altra, la situació vostra a l'hora de fer, d'interpretar-la amb la llengua dels signes, estareu ubicats en un lloc concret, es veurà per pantalla? Sí. Com es farà això?
Sí, quan ens demanen aquesta informació l'hem de derivar a Live Nation, a la promotora, que és qui s'encarrega, i clar, hem signat document de confidencialitat i no podem explicar. Sí que podem garantir que tot el públic sord podrà, evidentment, gaudir, tenir molt a prop els intèrprets de llengua de signes, i també en el camp visual tindrà el que està succeint a l'escenari. El que sí que nosaltres, quan és un concert que nosaltres programem o és un concert que col·laborem amb un festival, sí que l'intèrpret pugui a l'escenari estar al costat del cantant.
Ah.
Això ja és com lo máximo, el top de los tops. Però aquí entenem que... A més, el Chris Martin té un escenari que hi ha una plataforma, tot un passadís per arribar a aquesta altra plataforma i una altra, o sigui, seria impossible. Ja m'imagino els pobres intèrprets corrent, clar, darrere del Chris Martin. No, no és factible.
Complicat. Escolta'm, tant de bo hi hagués més artistes que facin servir això, aquesta interpretació de llengua de signes, com per exemple fa ja la cantant Rosalén, no? Però crec que és una manera d'apropar-te molt més a aquesta gent que pateix, perquè hi ha moltes persones sordes o persones que tenen dificultat a l'oïda, no? I és important que podem apropar la cultura, la música, l'art amb ells.
Sí, ho dius molt bé. A més, clar, la Rosalén porta molts anys, és meravellosa, la Beatriz, que és la seva intèrpret, però les persones sordes que han de gaudir només de les cançons de la Rosalén no tenen dret a més estils, fins i tot. I ens ha passat que, com que Encantados portem 4 anys, hem fet des de rhythm and blues, rap, soul, pop, rock, molts estils. Diuen que gràcies a Encantados coneixen que hi ha diversos gèneres d'estils musicals. Això ens va passar en un concert que vam fer la inauguració de la sala Jamboree,
sí.
Va ser inclusiva amb Encantados. Llavors estava el pianista Ignasi Terraza, que és sec.
Mm.
Llavors, clar, com que era interpretació instrumental, vam pensar, mentre estan les persones totes que no tenen l'estímul de la lletra per gaudir més de l'experiència, què passa? Llavors vam preguntar als músics si era possible, i ens van dir que sí, i van pujar a l'escenari les persones totes per tocar directament els instruments, sentir la vibració directament del piano de l'Ignasi Terraza, bueno, i de la bateria, i de la capsa del contrabaix. Bueno, per ells, la cara d'ell era meravellosa.
M'imagino. Això serà un abans i un després per vosaltres, després dels concerts de Coldplay, eh? Esteu preparats per rebre mails i mails i mails?
Ai, tant de bo. Pensa que encara costa, eh? És cert que, clar, està cridant molt l'atenció, gràcies als mitjans que feu tant de ressò d'aquesta notícia, però sembla com que la gent, els promotors, les institucions, les administracions, tothom encara no és conscient, per una banda, del necessari que és arribar a aquest col·lectiu tan invisibilitzat
i tant.
I el que suma, i no sé, ens està costant molt, però tant de bo sigui el que tu dius, no? que serveixi per inspirar a més gent. Per tant, aquests altres artistes, aquest públic, no arribarien mai.
Efectivament. Imagino que a l'oficina d'Encantados esteu tot el dia amb el Coldplay, no?
Sí. Amb el Coldplay responem a entrevistes com la teva, si de xules. A més, gràcies per la sensibilitat i per haver-te empapat bé del que fem i del que és.
És la nostra feina i ens agrada arribar absolutament a tothom. Nosaltres fem servir el llenguatge per arribar a l'audiència i no podia ser d'una altra manera deixar de parlar amb vosaltres i explicar que Coldplay està molt bé que vingui a Barcelona 24, 25, 27 i 28 de maig, però el més important és que el missatge de les seves cançons, la seva música, arribi cada cop a més gent. I gràcies a vosaltres ho podrem veure aquests dies amb aquesta interpretació de les lletres, de la música, amb la llengua de signes, català i castellà, i a més, amb aquestes motxilles vibratòries per a les persones sordes perquè visquin una experiència més completa. Donar-te les gràcies, Núria Martorell, codirectora d'Encantados, i una abraçada ben forta a tota la gent que treballeu de valent durant tot l'any i per fer arribar aquest llenguatge de signes a tothom. Gràcies, Núria.
Gràcies a tu, Montse. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies. 7:28 PM, y ahora llega el mensaje de la Mutua. ¿No has dado parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro? Mira, pues es hora de que les llames y que les digas dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
La Linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Dos quarts de vuit de la tarda i a la Linterna COPE arriba l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs a aquesta hora t'explico que la jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per l'home acusat d'assassinar a la seva parella a Manresa. Els fets van passar fa 10 dies. La víctima, que estava embarassada d'uns 4 mesos, la van trobar morta en el pis on convivien. El detingut va obligar a un amic seu a trucar al 112 dient que la dona havia caigut per les escales, però l'informe forense ha confirmat que la dona va patir asfíxia i que, per tant, la mort va ser violenta. Barcelona afronta demà una vaga d'autobusos de 24 hores després de suspendre's les aturades parcials que no estaven tenint un gran impacte. Els serveis mínims seran del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. TMB considera que aquests serveis mínims són insuficients i que molts viatgers ho tindran complicat per desplaçar-se fins a Barcelona. I una cosa més, la Junta Electoral de Zona de Sabadell ha ordenat a la UAB que retiri de forma immediata el mural independentista que hi ha a la plaça cívica del campus. Ho havia demanat l'entitat Impulso Ciudadano, apel·lant a la neutralitat ideològica que hi ha d'haver en una universitat. La UAB diu que acatarà aquest ordre i que retirarà el mural.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Fins ara.
I arriba ara també l'última hora esportiva amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Bona tarda a tothom, què tal?
Avui comencem parlant, nosaltres bé, però no sé si també el Barça, perquè ja embolica l'àrea esportiva del Futbol Club Barcelona.
Sí, perquè després de guanyar la Lliga, la veritat és que no sabem si el joc de cadires acabarà aquí, que sembla que sí. Recordaràs que ja fa uns dies es va anunciar la sortida de Mateu Alemany en direcció a Anglaterra, a la Premier, la possible arribada de Deco, i ahir coneixíem també la sortida de Jordi Cruyff. Doncs, escolta, aquestes tres peces les tornem a posar dins el cistell, tornem a remenar tot, i atenció, Mateu Alemany es desdiu i continua el Barça. Deco encara no és oficial, però si no hi ha canvi d'última hora, arribarà per ser el nou director esportiu i el que abandona el vaixell és Jordi Cruyff. Així està el conjunt blaugrana a aquesta hora, que són les 7:31 minuts a dia d'avui, que és dimecres 17 de maig. Ho dic perquè tot això pot canviar moltíssim. Avui estem pendents d'un partit. És el partit en majúscules, Manchester City, Real Madrid. El Real Madrid buscant la final de la Lliga de Campions davant el City del català Pep Guardiola. El partit a les 9 de la nit. L'expliquem aquí al Tiempo de Juego de la COPE. Recordem, de l'anada, empat a un gol. Tot pot passar entre Guardiola i Ancelotti, entre el City i el Real Madrid. Acaba de parlar l'Espanyol en un comunicat, condemna els aldarulls i la violència al derbi amb la invasió de camp, però recorda també que el protocol va ser validat per Mossos i també pel Futbol Club Barcelona, tot en la jornada en què competició, el comitè de competició li ha obert un expedient al conjunt blanc i blau. I destaquem que aquesta hora el Barça de bàsquet està viatjant cap a Kaunas per, a partir de divendres, afrontar les semifinals de l'Eurolliga davant el Real Madrid. Viatja tota la plantilla, excepte el lesionat Corey Higgins.
Més informació a Esports, COPE, Albert Díez. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, Montserrat, una abraçada.
I d'aquí un moment, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlarem dels cinemes, que malauradament han perdut espectadors, però sembla que de mica en mica la cosa, menys a Catalunya, va de pujada. Avui en parlarem sobre què està passant en aquest món del cinema amb el Sergi Tor, amb el company Tor, i també amb un actor i doblador que és en Roger Pera. Com afecta el sector de l'actor de doblatge aquesta pèrdua d'espectadors? Ara t'ho explico.
I ara, una bona notícia de Iberdrola. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas. Muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aquesta setmana s'està celebrant la Festa del Cinema i tot just també coincideix amb el que el govern central, en plena campanya electoral, ha aprovat que els jubilats puguin anar els dimarts al cine per només 2 euros. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Jo em pregunto per què només els jubilats i no també els aturats, els minusvàlids o els més petits a la casa.
Bé, en aquest cas, perquè hi ha una dada, segons ens ha confirmat darrere en COPE la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, Pilar Sierra, perquè sí que aquest any 23 està sent l'any, molt bona notícia, de la recuperació de la taquilla. Ja ho va ser l'any passat, però encara falta un 20% respecte a les dades prepandèmiques. I les sales han detectat que l'espectador que encara no ha tornat majoritàriament al cinema són els majors de 65 anys. Ja aquesta iniciativa la tenen diverses comunitats autònomes. No és una iniciativa, per tant, inèdita. En aquest cas va ser un anunci que ha realitzat el president del govern, Pedro Sánchez, de que cada dimarts hi hagi doncs, aquest preu únicament de 2 euros per als majors de 65 anys a totes les sales de cinema espanyoles. Ara s'haurà d'establir evidentment quina serà la responsabilitat econòmica, no?, del diferencial. Però Pilar Sierra, que ha estat avui a Renan Cope, considera que aquesta mesura el que busca és incentivar aquest sector de la població que ha deixat d'anar al cine.
Hem detectat que una part del públic que encara no ha tornat és la gent gran i volem crear aquest espai perquè tornin a les sales de cinema d'una manera còmoda i segura.
Tu has parlat, Montse, d'altres sectors que també es poden sentir, en aquest cas, agreujats, no? Tenen ara la festa del cinema aquesta setmana, però sí que les preus del cinema també haurien d'establir, jo crec, que aquesta sèrie de mesures bonificades, no?, per a diversos sectors socials. Hem sortit al carrer per als interessats a veure què en pensaven. Doncs Adela, de 76 anys, està encantada.
Me sembla molt bé, sí, perquè la gent gran necessita una mica de distraccions i això pues, ho afavoreix.
Però hi ha un problema greu. Mira, a ciutats mitjanes de Catalunya els cinemes han desaparegut. I parlo de ciutats importants, no de ciutats petites. Amb aquestes petites, les sales que encara poden continuar i que serien capitals de comarca, doncs no programen un dimarts. Únicament fan exhibició de pel·lícules els caps de setmana. Per exemple, una ciutat com Lleida de 140.000 habitants, Ramon, veí de Lleida de 79 anys, lamenta a COPE Catalunya i Andorra la falta d'oferta de cinema a la seva ciutat, 140.000 habitants, i diu que s'ha de desplaçar 15 quilòmetres cap al Picata per anar al cinema i, òbviament, això serà un obstacle greu.
I hi anàvem, o si potser no cada setmana, etc., i costava el que costava. Però sí que hi havia alguna cosa el dijous o així, que hi havia alguna rebaixa. Però ara tots han marxat. Llavors, o sigui, claro, ja no sé on tenim que anar, potser ser el principal, o si tenim que anar al Picat, malament rai.
Clar, el Picat és on hi ha, en aquest cas, a la ciutat de Lleida, uns cinemes més comercials, però estan a 15 quilòmetres de Lleida, i clar, a més no hi ha línia d'autobús, s'ha d'anar amb un cotxe particular o taxi. Per tant, això incrementa molt el preu. Sí que a Barcelona ciutat encara hi ha cinemes, el que seria, doncs, en aquest cas, al centre de la ciutat, però el que seria moltes ciutats estan a l'extraradi, i això, evidentment, pot perjudicar la gent més gran anar al cinema, no? I més enllà d'aquesta oferta dels 2 euros dimarts, veurem quan se concreta, les sales també busquen alternatives per a la seva supervivència econòmica. A l'informatiu migdia ha estat l'exemple dels cinemes Texas a Gràcia, que intenten la seva recuperació. Necessiten per fer obres un total de 195.000 euros i han iniciat doncs, una sèrie d'iniciatives de suport popular i la cosa està funcionant amb donacions. Ja han arribat als 100.000 euros. Per tant, els hi falten 95.000 per tornar a reobrir el Texas, que a més obrirà com un espai de fusió cinema-teatre. Una de les iniciatives ha estat oferir 231 butaques de cinema i Joan Teixidó, un dels impulsors, ha dit a l'informatiu migdia de COPE Catalunya que hores d'ara hi ha llista d'espera.
Tenim, curiosament, no ens ho esperàvem, tenim llista d'espera. Imagina't, o sigui, vam començar a pensar a veure si aconseguim col·locar-ne algunes, perquè clar, teníem moltes, i a més pel teatre, per la grada, no els hi servia. I de cop i volta vam d'allò, i sí, ara tenim una llista d'espera, sembla que eren més de 60 persones.
60 persones amb aquesta llista d'espera del total de 231 butaques de cinema del Texas que s'han ofert a canvi d'una donació. Com dèiem, els hi falten 95.000 euros ja han recollit 100.000 amb campanyes de donació, de crowdfunding, i per tant doncs està en una situació bastant òptima. Però quan parlem de cinema, Montse, parlem de molts sectors, eh? A banda dels protagonistes de la pel·lícula, els directors, els guionistes, els actors, les actrius, els distribuïdors, els que treballen doncs en una sala, els exhibidors, també hem de parlar també dels dobladors, que també és un altre pan important del sector del cinema a Catalunya.
És tot un plaer avui saludar a un dels grans, ara em dirà que no, és en Roger Pera, actor i també doblador. Roger, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bé, molt bé. Dels grans vols dir que ja tinc una edat.
No? Bueno, tots tenim una edat, però en el teu cas, amb més edat, millor veu, si parlem de doblatge?
Bé, més experiència, no? Clar, jo vaig començar el doblatge amb 8 anys. He doblat molt de temps, però tens més experiència, això sí. Uh-huh. I saps què passa? Que necessitem veus de totes les edats.
Cert.
A vegades hi ha gent que em diu, perquè jo dono classes, i em diuen, si soc massa gran per començar a doblar. I dic, no. Si precisament ens falten veus madures, adultes, no? Una pel·lícula com Lincoln, de l'Spielberg, necessitem més que veus joves. Vull dir que sempre és un bon moment per estudiar doblatge, que a més és molt divertit.
Com vas entrar en el món del doblatge? Perquè és un món difícil. Bueno, tothom diu que és un món molt tancat. Què em dius d'això?
Has dit totalment en contra. És com una llegenda urbana.
Ah.
De fet, sempre trobar feina no ha sigut fàcil. I tinc molts amics que han estudiat dret i no han acabat treballant de res. Vull dir que trobar feina... I jo, des dels 8 anys, cada any he tingut companys nous i companys nous. I quan va sortir TV3 va entrar molta gent. Ara també està entrant molta gent nova. Vull dir que és una cosa que no hi he estat mai d'acord.
Per ser doblador s'ha de ser actor, Roger?
No. S'ha de saber llegir i parlar molt bé. I estar disposat a jugar. Un dia fas de pirata. Un altre dia fas d'un xaval de 14 anys. I un altre dia d'un senyor de 80. No? I llavors fas el bo, llavors fas el dolent. També, la majoria de companys meus de doblatge mai han anat a l'Institut del Teatre, ni mai han trepitjat l'escenari. El Buixaguera sí, però què és el que saben fer? Saben llegir molt bé, actuar molt bé, perquè actuar al cap i a la fi és fàcil, és jugar. Els francesos en diuen jouer, i els anglesos play. I saben parlar molt bé. Clar, treballem davant d'un micro, tu també.
Efectivament.
Se'ns ha d'entendre, és de lògica.
Estàs d'acord amb l'afirmació de que els millors dobladors d'Espanya estan a Catalunya?
No, aquesta és una lluita que ja s'ha acabat. El que passa aquí, sempre hi ha hagut molta tradició, però a Madrid també. I des de ben petit, clar, jo quan vaig començar, amb 8 anys, no hi havia masses dobladors. No? Eren gent de la ràdio, o en aquell moment sí, gent del teatre, no? I hi havia molt bona... Hi han hagut grans actors amb unes veus precioses. Però també et diré que a Madrid també hi ha molt bons actors. I aquí es fan coses molt ben fetes, i a Madrid molt ben fetes, també. De fet, quan venen supervisors, no?, de pel·lícules com Spielberg, Woody Allen, Marvel, sempre diuen que aquí és un luxe, perquè és fàcil treballar amb nosaltres, no? Som molt precisos.
Com heu viscut tota la pandèmia, en Roger? Perquè, clar, parlàvem abans de que, per sort, el cinema a Catalunya s'està recuperant després del baix que va suposar el tema de la pandèmia. Com ho vas viure, tu?
Mira, saps que, clar, durant un temps, a part de que va ser un xoc per tots nosaltres, no? Els primers mesos, de fet, jo vaig passar la pandèmia amb el meu pare i la meva mare, que viure amb el Joan Pere cada dia. Fàcil no és. Però ens ho vam passar molt bé. I què és el que va passar? Que d'alguna manera el doblatge se'n va ressentir, però menys. Perquè, clar, la gent estava a casa consumint pel·lícules. No? Aleshores, aquestes pel·lícules s'havien de doblar, també.
Efectivament.
Aleshores, es va muntar un sistema de treballar individualment, anar a l'estudi, però d'un en un. Vull dir, va ser complicat doblar una pel·lícula, perquè normalment necessitem 4 dies per doblar una pel·lícula, de dalt a baix. Doncs clar, amb la pandèmia trigàvem 9-10 dies.
Feies teletreball des de casa o no?
No, de fet no m'ha agradat mai a mi fer el dur. Hi ha gent que ho feia, però a part que tècnicament, no, soc molt jove perquè tinc 50 anys, però soc un patat a nivell tecnològic, A mi m'agrada, soc molt romàntic, no, amb la meva feina, i m'agrada anar a l'estudi i estar, tenir un director. Però, d'alguna manera, ens haurem d'anar adaptant i es acabarà fent bastant doblatge a casa, amb un estudi que tu et montis i... Això acabarà passant.
El somni d'un doblador és aconseguir tenir un personatge famós o conegut que faci moltes pel·lícules i tenir feina sempre. Tu tens personatges ja, diguem-ne, ja des de fa temps, no? Sempre es diu, ai, quan mor aquell actor et quedes sense feina, no? Però aquest és el somni del doblador, tenir un personatge del teu pare, per exemple, és el Woody Allen de tota la vida, no? Com ho veus, tu?
Home, clar, de fet, el somni d'un doblador és que la teva veu emocioni i que molts productors vulguin la teva veu per aquell actor o aquell altre. No? Però també és anar al cine i escoltar la teva veu. Jo quan vaig escoltar per primera vegada la veu en pantalla gran, clar, és molt xulo. L'important, el somni... Jo no només treballo en doblatge, a vegades me'n vaig de gira. Vull dir que no puc estar sempre pendent del doblatge.
No.
Per això hi ha alguns actors que els he doblat i els he deixat de doblar, perquè clar, el doblatge és una... No tenim massa temps. S'ha de fer al moment i s'ha de fer aquella setmana. Però, clar, hi ha actors com Edward Norton, J.C. Eisenberg, el Eddie Redmayne, el de la Chica Danesa i la Teoria del Todo.
Sí.
El Spider-Man, lògicament... que m'agrada molt, que ja me'ls conec una mica, aquests actors, no? Ja sé quins són la seva manera de fer.
Has pogut conèixer algun d'aquests en persona?
Sí, vaig conèixer el Matt Damon.
Sí, que gran.
Una estrena a Rounders, es deia la pel·lícula, a Madrid, em van convidar. I també l'Eddie Redmayne, aquest que va guanyar l'Òscar.
Sí, fantàstic.
Sí, és boníssim. El vaig anar a veure a Londres, que ell estava fent cabaret. Estava fent el personatge de mestre de cerimònia. I allà ens vam conèixer.
Tu estàs donant classes, m'has dit que ets professor. Com és en Roger Pera professor? És dur? No? Té mà dura? Com és?
Soc el poli bueno. Bueno, perquè m'agrada molt el bon rotllo a mi. Aleshores, el que passa és que tinc paciència i tinc mà i m'agrada molt ensenyar. No? I anar veient... a com van millorant i es van traient pors i van seduint el micro cada vegada més. M'agrada molt. Però sóc divertit i sempre dic que mai em fan cas i que algun dia m'enfadaré, però no m'acabo d'enfadar mai.
Això del micro enganxa, eh?
I tant. De fet, la ràdio també és molt maca i molt màgica.
Home, i tant. La gran majoria... Bueno, antigament, la gran majoria de grans veus eren actors de doblatge, actors i actrius. Sí. Bueno, doncs, aviam si algun dia em dones algunes classes, Roger.
Quan vulguis. I escoltes la teva veu en pantalla gran.
Molaria això, eh?
Mola.
Escolta'm, ha estat un plaer, un reconeixement ben gran a tots els actors de doblatge que hi ha ara mateix a casa nostra, que ho fan superbé. I també és una feina que... Sembla que la gent diu, ah, bueno, és parlar. No és parlar, és molt més que parlar. Perquè t'arribi aquella pel·lícula, si la veus en versió doblada, s'ha de fer molt bé. I en Roger Pera és un d'ells. Que, per cert,
clar,
a banda d'actor de doblatge, ets actor de la tarima, eh?
Sí, l'escenari, que no me'l treguin. La versió original... Clar, jo vaig al cine a veure versió original, no? Perquè m'agrada escoltar els... Però la feina que fem amb doblatge requereix molta generositat, no? Perquè ens hem d'apropar molt al que fan ells. No és un treball de creació, és un treball d'imitació, però ha de ser molt precís i un violí Stradivarius, que és lo bonic i lo difícil, la matemàtica d'això.
Certament. Quin plaer, Roger, escoltar-te i parlar d'aquesta professió que tant ens agrada i que tant enganxa.
I tant. Doncs t'espero a classe.
Doncs ahir seré professor Pere. Que vagi molt bé. Un petonàs.
Una abraçada.
Gràcies, Roger.
Adéu. Ciao. A tu.
hoy tampoco podrás dormir.
¿Por qué narices no puede el Barça, que ha ganado 2-4, juntarse en el centro del campo de una forma respetuosa? El debate tiene que ser si tienen que estar en el fútbol los que estaban allí, los ultras que estaban en el fondo del estadio.
Te cuento la postura que es de los Mossos, que en la medida de lo posible no celebren el título en el césped en caso de ganar la Liga. Esto, o sea, el Barça entiende esta postura decidida por los Mossos, da el ok.
Pero es que hubo gente que llegó cerca y tiró sillas, botellas, tiró una valla, o sea, quiero decir...
Pero si es que esto no va a llegar a la bocana.
Claro. El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianna López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien un avalista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
aval de una empresa. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes desde el 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Exacto. Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes.
Ha
claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos. Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000, 5.000.
Y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos claro, que con claro. su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber.
Más de lo mismo.
Totalmente. Igual. Aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido al gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros
por ayudarnos a difundir.
Y fins aquí ha arribat la linterna a COPE Catalunya i Andorra, però la linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia. No t'ho perdis, eh? I si vols estar format 24/7, COPE.es i les xarxes socials. Que vagi bé. Fins demà. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Diana Navarro llega a Casino Barcelona.